Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, moment en què iniciem aquesta hora del vermut a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada, o si esteu davant de l'ordinador a radiofalset.fm, gràcies Equial. Per començar una mica aquest comentari de l'actualitat, ens mourem doncs per la geografia catalana i també espanyola, ja que les notícies d'aquesta darrera setmana ens portaran també, per desgràcia, a Madrid, una notícia d'última hora que sortiria als diferents rotatius en la seva versió digital de fa uns 20 minuts aproximadament, és que ja hi ha una, per desgràcia, una nova víctima i es tracta d'una menor de 17 anys. Anirem a parlar del que va passar al Mediterrani el passat dijous, però abans hem de començar aquí, a Falset, perquè fa una estona i potser encara hi ha alguna cosa, s'estava enregistrant el que ha de ser el videoclip dels 100 anys de la cooperativa Falset Marçà i resulta que els dos tertulians d'avui han estat en l'enregistrament d'aquesta escena final. Bon dia, Anton. Bon dia, Ezequiel.
Bon dia.
També li dic bon dia a la Rosa, que també la tenim present aquí. Bon, comencem per aquestes rondes del vi, crec. Com ha anat?
Bueno, suposo que la gent que ens està escoltant ja sap una mica de què va el tema, no? Arran del centenari de la cooperativa, una de les iniciatives que s'ha volgut fer des de la cooperativa, que ha liderat doncs, lo Josep Maria Cots com a president de l'entitat. És un videoclip commemoratiu del centenari, que es tracta, si no m'equivoco, de 9 o 10 escenes gravades en diferents llocs, mm-hmm, i en la qual participa doncs, molta gent. Les rondes del vi és una cançó d'un compositor català, Jaume Arnella, que avui precisament ha estat aquí, perquè avui, com tu has dit molt bé, es gravava l'escena final en la qual participava doncs, el senyor Jaume Arnella i també doncs, a la junta de la cooperativa, i en la qual doncs, també ha participat la banda, la Mulassa, els gegants, Marçà Toc, la Soul Machine, els llunàtics, les diferents entitats de la comarca que han participat, no? Perquè la tornada, com si diguéssim, d'aquesta cançó, que és una tornada que es repeteix, l'han anat fent doncs, diferents grups musicals d'aquí, mm-hmm, de la comarca, no? Com dèiem abans, doncs, la Soul Machine, els llunàtics, els Marçà Toc, la banda ha participat, la coral també ha participat, mm-hmm, un grup de nens de l'escola també ha participat. I bé, segurament em deixaré algú, espero que ningú s'ho prengui malament.
I quina tornada és?
Bueno, és un la-la-la, després potser tindrem oportunitat d'escoltar-lo, si no, si escolten els 100 anys fent vi, segur que la podran escoltar perquè l'hem anat posant repetidament durant tots aquests dies.
Ja volia que cantessis.
Bueno, igual l'Anton està disposat a cantar, jo ja he cantat prou, estic una mica esgolat de tant cantar
bueno,
a la plaça.
Aviam, s'ha de dir que en aquest cas el Sequi, quan s'ha acabat la gravació d'aquest sketch que estaven fent, doncs s'ha sentit pels altaveus i jo buscant-lo i diu no, diu que he anat cap a la ràdio i naturalment doncs era un bon cantant, eh?
Bueno, també ens ha tocat, no?, com a participants al programa de 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari, una d'aquestes rondes doncs la vam gravar aquí doncs les diferents persones que fem el programa, no? La Iona, el Josep Maria, va vindre la Bego de la cooperativa aquell dia a fer el tast del vi i bé, llavors jo no teníem a la Ruth Troiano, que també és col·laboradora habitual del programa, però no va poder venir, però bé, també estava present, com si diguéssim, en aquesta ronda del vídeo. Crec que serà una cosa maca, és un videoclip que dura entre 4 i 5 minuts, en la qual s'ha involucrat molta gent.
Molta.
Tothom ho ha fet de manera altruista, vulguis que no, doncs això també, doncs també és important i li dona més mèrit, no?, crec jo. I bueno, pues el tema musical l'ha portat el Joan Lluís Barceló, tot el tema més escènic l'ha portat el Jordi Baquer, la gravació doncs, l'ha liderat també un altre d'equip Falset, el Jordi Domènech, juntament amb un altre company seu. Vull dir, és una cosa feta per gent d'aquí de la comarca i que crec doncs, que serà interessant i agradable de veure i que, si no tinc mal entès, sortirà juntament amb el llibre també del centenari.
Quanta gent creu que hi havia a la plaça de la cooperativa?
És difícil de dir. Jo sé que, comentàvem una mica abans, els que diferents sketchos i això, ha participat unes 150 persones. Jo crec que avui la majoria de gent que ha participat hi era i a part doncs, s'ha unit altra gent del poble. És molt difícil dir això. Segurament la Guàrdia Urbana et diria 100, l'organització 300.
Els vigilants que aquí no...
Home, 200 persones, jo crec que sí. I a més, vull dir, era una cosa... Hi ha una cosa que no era en una hora concreta, sinó que a partir de les 11 s'hi ha anat afegint gent i ara últimament doncs, hi havia alguna mica més de gent que al principi, però bueno, vull dir, em sembla que ha sigut profitós és aquelles coses, amb aquestes coses val la pena, és a dir, si ha de ser 100 anys una entitat tal com està la cosa avui dia és una mica difícil que... i a més una entitat cooperativa, és a dir, no és una entitat particular que doncs, bueno, cadascú doncs, s'espavila, no? És complicat i aleshores doncs, val la pena doncs, ser-hi com els moments que estem visquent arreu del país.
Bueno, doncs ens quedem a veure quan es presenta. Exacte. Crec que és el mes de desembre.
Serà el mes de desembre, dependrà de quan es faci l'acte que tancarà, com si diguéssim, totes les activitats del centenari, que serà quan es presentarà el llibre, es presentarà el vídeo i bueno, algunes i altres coses que té preparades doncs, la Junta de la Cooperativa.
Estigueu atents, que segurament el nostre company Alfons Reig us ho explicarà als butlletins informatius d'aquesta casa. Deixem doncs aquestes rondes del vi, que repetim, s'ha acabat d'enregistrar fa una estoneta. Un tema menys, molt menys agradable és una mica el resultat de la festa del passat dia 1 al Madrid Arena, tristament conegut per la mort de tres noies en una allau humana i a la que avui hem de sumar una quarta víctima, en aquest cas, a més, una menor de 17 anys. Si la qüestió ja era trista i polèmica per si sola, aquesta nova víctima mortal afegeix encara doncs, una miqueta més de dolor i voler, sobretot, saber qui ha estat el responsable. S'apunten ja a l'accés d'aforament. Es parla de que van entrar centenars de persones sense la corresponent entrada. També es parla de bengales, també es parla de petards i de sortides tancades. Quina valoració en feu d'aquest trist fet?
Aviam, la sortida que ha tingut l'alcaldessa de la població a la qual comentem ara això,
doncs,
bueno, són moments que aprofites l'ocasió per dir, doncs, s'ha acabat, ara ja no es farà més. Bueno, lo que està és de que això s'hagués hagut de preveure, suposo que es devia preveure, suposo que hi ha unes lleis en les quals doncs, els locals públics doncs, han de tindre uns requeriments. També és molt lamentable les morts de les persones, el que passa que, esclar, allí, si anem a mirar xifradament, doncs se va superar doncs, tot el que teòricament havia d'anar bé, que és l'aforament de X persones,
10.000
va ser
persones.
Molta més gent, per tant, tot això, si no es té una previsió abans de començar i es va amb aquestes coses, doncs estàs al límit, i per això passa el que passa. És lamentable, però d'aquesta manera, vull dir, no es pot aprofitar, en aquest cas, doncs, qualsevol motiu d'aquest per dir, doncs, ara no, ara s'ha acabat de fer coses d'aquestes, no, vull dir, l'administració ha d'estar alerta i no tindre aquests cops calents.
Refresco les declaracions d'Ana Botella, el titular, com ho ha fet el País, és Madrid, no cedirà més un espai municipal per macrofestes. És aquesta la solució? És aquí, Rosa?
No.
Jo digues. Crec que és un error, perquè la gent jove doncs, vol sortir, òbviament, i la gent jove sortirà. Si no li montes una festa, pues, la gent ara avui en dia amb les xarxes socials o tots els mitjans que hi ha faran una convocatòria, es trobaran a la plaça que vulguin i organitzaran allí un botellón, no? com es diu popularment, i la gent es trobarà i es quedarà allí fins a les tantes i, perquè li has de donar una oferta d'oci, perquè la gent vol sortir. El que ha passat a Madrid amb això, jo pel que he sentit per les notícies crec que l'organització preveia 7.000 persones i que al final n'havien entrat més de 8.000. Clar, vulguis que no, no és el mateix estar 4 en un metre quadrat que 5 o 6 i normalment amb aquestes festes quan hi ha tanta gent doncs costa respirar, la gent que és una miqueta baixa doncs hi ha moments que li pot arribar a faltar l'aire, no? I normalment quan vas a un concert gran s'acostumen a posar unes tanques al mig de la pista per evitar les avalanxes i aquestes coses. Crec que amb aquesta festa no hi eren i encara que hi haguessin sigut potser no s'hagués evitat aquesta catàstrofe perquè pel que tinc entès va ser pels passadissos
sí,
d'accés. La gent entrava i sortia pel mateix lloc i va haver un moment que va haver un xoc no, de la gent que volia entrar i volia sortir.
Es veu que el Madrid Arena està dividit, és un pavelló esportiu, està dividit en tres nivells. El que es va omplir sobretot va ser el primer on hi havia l'escenari,
la pista, com la si pista, diguéssim
pista,
que
havia... i les morts es van produir en un passadís com a senyal sec i en què es veu que es van encendre uns petards, una bengala, un volum important de gent va avançar per un passadís estret i és aquí on es produeix la llau. Rosa,
no, de, jo crec que se'ls va marxar de les mans, vull dir, no van controlar prou bé el número de persones que entraven, van entrar un miler i pico més de persones de les que podien entrar, vull dir, i potser no hi havia tampoc les sortides per entrar per un lloc, sortir per un altre, vull dir, això potser tampoc no estava gaire previst.
No, es van queixar, això que comentes va sortir a la televisió, es va dir que amb alguns testimonis que havien estat allí van dir que no hi havia massa informació referent als puestos de sortida, d'entrada o passar per aquí o passar per allà.
I possiblement, a part d'això, si se'ls va doncs desbordar una mica el que és el tema d'aforament, doncs la gent que hi havia a les portes d'accés no va prendre les mesures que havia de prendre, perquè no és normal que s'entrin doncs bengales, i això normalment quan vas amb una macrofesta d'aquestes, doncs et regira, no pots entrar ni al tap de l'ampolla de plàstic com per entrar una bengala, no? Jo suposo que arriba un moment que també quan tens molta aglomeració arriba un moment que perds els papers, perquè dius, clar, vull dir, si tothom està aquí fora, la gent també es comença a posar nerviosa, es penya fora, però bé, també es trasllada el problema dins.
I tu dius que tenia aquest poliesportiu tenia tres plantes?
Sí, tres nivells.
Tres nivells.
Com si fos un teatre una mica, no? Suposo
sí,
que vagi
que,
a la
clar,
pista i llavors...
Sí, clar, un escenari al fons era al mig de la pista.
Potser també hagués pogut desviar gent cap a l'altra planta si tan desbordat estava.
Però que deien que també estava bastant ple. No sé, jo les imatges que he vist per la tele, que avui en dia, com que tothom amb el telèfon mòbil i això, doncs pot fer una gravació, la veritat és que es veia molta gent.
Era, la veritat...
S'han de cuidar aquestes coses, perquè si no és el que diu el SEC, ho faran igual, vull dir, s'organitzaran i en qualsevol escampat, doncs mira, muntaran el botellón, es convocaran per la xarxa i ja està.
O sigui, aquesta sortida radical creieu que no és la més adequada de dir prohibim?
No, per això, és el que he dit, és a dir, les xarxes socials avui dia te convoquen
una
reunió encara que
ja
no
està.
Vulgui el més pintat, i aleshores, és clar, vull dir, val més tindre en un lloc en el qual doncs, les mínimes condicions, jo suposo, i vull entendre que hi devien ser, el que passa que doncs, bueno, hi va haver més gent del compte i per tant l'organització de turno no va comptar de que això doncs havia o pogués passar, no? Però bé, també és un fet puntual, tampoc no crec que tota la major part dels recitals o de les concentracions que es facin vagin amb aquesta línia. Llavors esperem que això sigui puntual. No m'agrada el fet de que doncs, en aquest cas l'alcaldessa doncs, aprofités un fet d'aquest per tallar en sec, segurament que per l'economia li anirà més bé, o si som una mica sarcàstics,
no,
doncs,
potser
vol
un
botelló
de...
en nom de l'Anna Botella, i aleshores doncs això ja seria més...
Va ser
ja
un moment
més...
de desespero que va dir s'acabat. També pot ser, a vegades...
És penós, però bé...
L'ha digut desbordar aquest tema, perquè al final no deixen de ser ells responsables.
Exacte,
aquí, també. Si tu cedeixes al local perquè hi entrin 7.000 persones i l'organització en posa 8.000, l'organització òbviament està incomplint, però tu tens la teva part de responsabilitat perquè el local és teu.
Llavors
aquí és complicat de gestionar això també, no? Si estàs a l'organització i saps que has de parar 7.000 però tens més persones que volen entrar, i això doncs, és una irresponsabilitat segurament en aquell moment doncs, deixar entrar més gent, però bueno, jo crec que segurament gent que ha pogut anar a festivals i coses d'aquestes segur que s'ha trobat alguna vegada d'entrar en un lloc i dir aquí no s'hi pot estar, i segurament és perquè hi ha més aforament, no? del que està permès.
A mi sempre m'heu centrar-me en l'edat de la última noia morta, aquests 17 anys. Crec que no es pot no es permet l'entrada a menors en aquesta mena d'espectacles, o que jo recordi en algun dels concerts.
No és a partir de 16? Jo tinc el dubte aquí, de si a les discoteques
sí, 16,
i grans esdeveniments és 16 o és 18. Vull dir, no ho tinc
si
clar.
Si hi ha beguda alcohòlica, diria que són 18.
18
si no hi ha beguda alcohòlica o no es fa constar que hi ha beguda alcohòlica, podria ser que fossin 16. De totes maneres, no és una cosa... La llei ho posa molt clar, el que passa que doncs cadascú, doncs com que 1.000 persones de més amb una entrada doncs fan de bon recaptar, aleshores si no passa res, no passa res, i tot això que hi ha, i si passa doncs com ara, té conseqüències, naturalment, per altres esdeveniments, perquè, naturalment, si aquest diu que s'ha acabat, llavors no és una cosa que pari aquí, sinó que tindrà com una mena de cadena, això.
I a més que res ho dic, perquè justament crec que va seguir sortir la notícia de que a Girona hi havia hagut dos denúncies a barraques precisament en locals en què s'ha acusat de vendre begudes alcohòliques a menors. Aquí com trobeu que es pot solucionar aquesta qüestió? Perquè no és gens fàcil. Si s'hagués d'aplicar la llei, veuríem demanar molts carnets a les barres.
No? Bueno, sí, també si això... tens un menor, si un menor va a buscar una beguda alcohòlica i qualsevol major d'edat que està al costat la bala...
Sí.
És que jo crec que una mica el tema és aquest, vull dir, tu pots demanar el carnet, pots demanar el que
vulguis però...
i si li dius no te la venc perquè ets menor, doncs no et preocupis, vindrà amb un amic al costat de 18 anys, lo comprarà i te'l donarà i a més t'ho farà al davant i dirà, veus com al final ho puc demanar igual, vull dir que això és una mica la consciència i la mentalitat de cadascú. I per desgràcia estem en una societat en què es veu i la gent veu i per desgràcia cada vegada veu la gent sent més jove. Forma part una mica de la cultura, no? Jo suposo que és una de les coses que poden anar canviant, de la mateixa manera que abans era habitual doncs pujar en un avió i hi havia gent fumant o en un hospital o en un bar. O al Parlament i ara no pots fumar ni a la porta, no? O si tu tens un local i voldries que la gent fumés, no pots, no? Vull dir, bueno, és un extrem, però que si hem de vetllar per la salut pública, doncs jo estic d'acord amb que s'apliqui això i quan vulguem fumar anirem a la porta.
Recordo que tenim dos telèfons aquí a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada en aquesta hora del vermut, que també tenim ganes de sentir les vostres opinions respecte a aquest fet o els altres temes que plantegem en aquesta taula. Són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. I avui... Digues, Rosa.
No, de refilón, un comentari que jo vaig sentir de lluny, perquè com que tot ho paga l'escola... També vaig sentir unes mares sí, que deien, clar, és que això aquesta educació de no beure, això s'ha d'incalcular, s'ha d'anar inculcant a les escoles. Jo me la vaig mirar, però clar, no vaig dir res perquè havia de dir. No? Però vaig pensar, home, anem lluïts, no? Tot ho paga l'escola.
És un comentari
una mica
absurd.
Ha de fer la sanitat,
no?
Ha de fer el trànsit, vull dir, ho hem de fer tot l'escola o què?
És un comentari absurd perquè no hi ha mai un professor que et faci classe amb una beguda alcohòlica a les mans.
Exacte,
i potser tu a casa te la prens davant del teu fill, no?
Exacte.
Vull dir, és molt relatiu.
Aquesta dona desbarra perquè arriba un moment que desbarrem per tot ja, vull dir que...
Sí, l'escola sempre li toca al rebre,
eh? Sí,
tots problemes. Sempre se l'acaba mirant i sempre li acaba caient un clatellot, no?
Sí, però m'ha quedat tan parada que dic, bueno, el que faltava ara. Que ara haurem de tenir a posar el porró damunt de la casa i dir, això no, eh?
Més qüestions que tenim aquest dissabte. Tornem cap a la nostra comarca, tot i que diguéssim que el protagonista de la qüestió està a la Ribera d'Ebre. Estic parlant dels treballs de descontaminació dels llocs tòxics de l'embassament de Flix. Ho dic perquè fa una estona podien haver encendit el nostre company Alfons Reig comentar aquesta carta conjunta dels presidents dels Consells Comarcals de la Terra Alta, la Ribera del Priorat i els alcaldes de les capitals, de Gandesa, de Mora i de Falset, demanant al Ministeri doncs, que no comenci les obres pròpiament dites, o si em permeteu repetir malament, començar a agafar els llots i treure'ls per tal de descontaminar-los, fins que s'hagin acabat completament les obres del que està prevista en el Pla de Restitució Territorial, que bàsicament vindria a ser la construcció de pous per tindre aigua en el cas que es produís algun problema durant aquests treballs de descontaminació. Quan es va presentar la Carta del Paisatge, aquí al Priorat va venir el conseller Recoder de Territori i Paisatge i ja va dir que des de la Generalitat s'ha enviat una carta demanant que no es comenci encara, i ara arriba aquesta segona carta, segona petició, de que no es comenci fins que no estiguin aquests pous. Com ho veieu?
Home, jo suposo que hi ha poblacions, en aquest cas de la comarca del Priorat, que estan alimentades per l'aigua de l'Ebre.
Falset, Mar Roig, Marçà.
Bueno, Falset, pràcticament no. Pràcticament no. És a dir, hi ha un projecte, o em sembla que hi ha un projecte de portar l'aigua de l'Ebre, i jo suposo que doncs, això va en benefici a nivell de solidaritat, en aquest cas, doncs, per als pobles, que, doncs, bueno, que la millor, si només fossin els pobles que directament ja, en aquest cas, tenen l'aigua, doncs seria més lleuger, i en aquest cas, doncs, bueno, més per fer més força. De totes maneres, val la pena de que si això estava dins el projecte i la primera part del projecte era acabar aquests pous, anirà molt bé que aquest primer projecte es pugui executar abans de fer el segon, perquè me temo que aquest primer projecte, que teòricament no és massa necessari, a no ser que hi hagi algun dalt a baix amb l'assumpte del por de l'Ebre, m'entens? Ja no es fes.
És un tema de seguretat.
Clar, per tant, val la pena. I a part d'això, doncs, bueno, doncs, los pobles, com és ara Falset, des de que tingués doncs, tota aquesta xarxa ja muntada, que en un cas determinat doncs, se pogués fer servir l'aigua de l'Ebre, doncs, jo suposo que en principi s'hauria de fer tal com diu el projecte inicial, que és primer pas aquest i segon pas el que toqui.
Mm-hmm. Jo parlo una mica des de la ignorància, perquè no conec ben bé aquest tema. El que està clar és que doncs, Flix o la indústria que hi ha a Erquímia fa molts anys, no? que està allà, la sensibilitat pel medi ambient fa molts menys anys que Erquímia que es té, i bé, segurament hi ha hagut molts vessaments i vessaments incontrolats, i segur que el nivell de residus o de contaminació del pantà deu ser molt gran. A lo millor hi ha alguna institució europea que està apretant també perquè es comenci i es faci això, vull dir, no sé... No
sí,
sé
ben, fons europeus.
No sé ben bé com està fet, òbviament, si hi havia una ordinalitat a l'hora de fer els projectes i primer s'havia de fer el pou, doncs el més normal és que primer s'acabin de fer els pous i llavors se vagi per la descontaminació, però bé, depèn de quina sigui la fase d'execució d'aquests pous, potser tampoc passa res perquè treballin els dos projectes en paral·lel durant una temporada. Dic des de la ignorància perquè no sé ni l'estat dels projectes ni res de tot això, però el que sí que em temo és que el nivell de contaminació ha de ser molt gran, perquè fa molts anys que hi ha allí una indústria i ja fa molt temps que se'n parla, no?, de que el nivell de contaminació que hi havia era molt elevat.
No, jo tampoc hi entenc, però crec que el primer que s'ha de fer són els pous. I a més, i si va davant del projecte, doncs ja. El que passa que, com que m'imagino, bueno, si hi ha fons europeus és una altra cosa, però com que m'imagino que també de quartos deuen anar justets, doncs deuen dir comencem ja per l'altre i salva si qui pueda.
És que la partida pressupostària ja hi és.
Ja hi és.
Sí, però la previsió, això és previsió. Per tant, si allò va malament i la previsió està feta, no passa res.
No passa res.
Si allò va malament i la previsió no està feta, m'entens? Clar, te trobes amb unes circumstàncies que realment no és el que estàs, no és el projecte que estàs realitzant. Si no passa res i no has fet el primer, tot això que t'estalvies. Amb algú té la butxaca una mica més gran que l'altre, ja està. Sí, home. Ah. És a dir, al moment que tu fas unes previsions no pots executar aquestes previsions, doncs aleshores butxaca no particular, sinó a nivell encara que sigui institucional. No? Si no fas aquestes previsions que t'ha costat X i aleshores resulta que doncs, t'ha anat bé i no has tingut cap problema, doncs tot això que no has fet, per tant, ho pots destinar a altres llocs. I econòmicament doncs, va més bé. Ara, jo crec que interessa molt que aquesta previsió, que aquest primer pas se faci, interessa pels pobles, no solament perquè tinguin problemes si no va tal com ha d'anar, sinó perquè, a part dels problemes que puguin tindre al seu moment i que quedin resolts, també el resol una part important. Aviam si hi ha Falset, en aquest cas, el que comentes, és a dir, hi ha previsió de tindre una canalització d'aquí fins a l'Ebre, doncs fem aquest primer pas perquè ja tindrem la canalització d'aquí fins a l'Ebre i això mos solventarà el dia que hi hagi escassetat d'aigua. Si aquest primer pas se fa, com que està contemplat dins els pressupostos, doncs queden dos parts arreglades, és a dir, la part de la prevenció referent al problema i la part de que en aquest cas, doncs, si en un moment determinat te fa falta aigua, ja ho tens fet. jo suposo que va per aquí la història. Clar, a ells els interessa, doncs, bueno, doncs, pel que he dit, l'Osequi, doncs en aquest cas, si ells tenen un compromís de tal dia acabar o tal dia començar, sí. Per tant, a ells el que els interessa és treure la merda i poder, clar, fer via.
Doncs haurem d'estar pendents d'aquestes obres, si s'acaben duent a terme o no, o si s'acaben a aquestes...
Home, si estan pressupostades, teòricament s'haurien de realitzar.
No, i el que és bo és que s'hagin bellugat els presidents dels Consells Comarcals i els alcaldes. I sembla molt bé a mi que s'hagin bellugat, és el mínim que es pot fer.
Home, quan des de l'Estat es planteja i agafar la primera palada sense que hi hagi els pous, les alarmes es van disparar. Les alarmes.
Normal. Lògic.
Però fa molts anys ja que està previst que comenci aquest treball de descontaminació.
2007, 2000.
No, sí, això sí,
ja en un moment que... on hi havia molts diners. Avui en dia, clar, no n'hi ha tants de diners.
Això,
i amb les retallades que hi ha, què farem? Invertirem molts recursos en descontaminació. Sí, podem... que no dic que no sigui important, però potser no és prioritari ara per ara.
És que en aquests o sigui, amb aquest tema, al seu moment ja es va començar, és a dir, bueno, va, comencem a treure la merda, la porqueria que hi havia. Però llavors hi van haver uns moviments bàsicament ecologistes que, doncs, bueno, doncs, que en una societat hi ha d'haver doncs, tots els pros i els contres per poder d'allò, i van ser, doncs, gràcies a aquests moviments, de que aquestes coses, teòricament, damunt del paper, que va, és el que parlem, doncs se fessin tal com demana. Perquè això ja s'hauria fet fa uns quants anys enrere. De poder treure ràpid i d'això en acabat, dir, home, vull dir, això, home, si treus això en acabat pots tota la llera del riu d'aquí fins al mar, llavors tot això pot quedar fet un desastre, per tant hi ha d'haver unes previsions i aquestes previsions naturalment s'han de complir.
Recordem, bueno, faig un apunt per als qui no coneguin res del projecte de desintoxicació. Suposo que s'han vist moltes imatges a la televisió, els diaris ja s'ha agafat i una zona s'ha tancat i se suposa que d'aquella zona tancada no pot sortir res.
És això d'aquestes espècies de boies, no?, que van posar similar al que posen quan vessa un vaixell de
petroli. Sí, el que passa que allò és un doble... Una... Sí, però és un doble mur amb unes plaques...
Sí, amb una estructura.
Se suposa que no ha de sortir res.
No,
però...
teòricament no.
I el que ha sortit abans?
Sí. No, el que ha sortit abans ja s'ho van portar al riu abans. Sí.
Teòricament no, però el que passa... Esclar, vull dir, no pots preveure aquestes coses. Vull dir... No és un tancament hermètic. Exacte. De dir, doncs, bueno, ara això ho tanquem, traiem això, fem el que sigui, acabat. No, vull dir, amb una crescuda de riu això és malaire.
Però possiblement pararies un primer cop, no? Jo suposo que els enginyers ja s'hi han digut fins si puja el nivell, el cabal del riu,
això
almenys si pots parar el primer cop, doncs ja és important.
Però avui dia, i fa dos dies, doncs, que a Nova York doncs, gairebé no s'ho podia creure, doncs, que es va quedar sense llum, i tu dius, home, com pot ser que una universitat com aquesta es pugui quedar sense llum? Doncs bueno, aviam, tonteries d'aquestes, coses puntuals
i
poden passar.
I carrers inundats. Que penso que això
sí, i carrers inundats, sí, bueno, i desastres, i tot de això, manera. I cases en l'aire. Vull dir, però esclar, això no són previsions, són catàstrofes que, bueno, que pot succeir. Per tant, doncs, val la pena poder tindre unes coses previsibles de que les coses, doncs, al seu moment, doncs, te puguin funcionar i no tindre tants mals de caps.
I aquest era el tema de Nova York. A mi m'ha sorprendre que, tot i que va fer molt mal el Sandy, un dia abans o dos ja sortia el president dels Estats Units dient, compte que bé. Aquí moltes vegades ens trobem ja amb les nevades i coses així quan
hi ha una diferència,
quan passen.
Que aquest individu que dius se juga el sou d'aquí dos dies.
Que estan a punt d'eleccions.
La setmana vinent,
i això és important.
I per tant, escolta,
diu que li han anat...
Si no treballem els altres dies, molt més que treballem uns quants dies, que d'aquesta manera tindrem l'altre segurat.
Va fer de bombero jefe.
Home, jo suposo també que avui en dia, amb totes les tecnologies i radars i coses d'aquestes que hi ha, poden arribar a mesurar molt bé aquest fenomen. I òbviament, segur que han de tindre més precaució que no, sí, en aquest cas. I si tu veus que t'està venint, doncs, un huracà d'aquesta magnitud, doncs òbviament la gent 3-4 dies abans ja estava començant a treballar per tapiar les seves portes, tapiar les seves finestres, i tot i així hi ha coses que no les pots evitar. I de morts sempre n'hi ha amb això, perquè sempre et sorprèn. I estem parlant dels Estats Units, que és un país avançat i que segur que ha destinat moltíssims recursos a poder minimitzar els efectes d'aquest huracà. Això en una altra, societat o en un altre país potser estaríem parlant d'una catàstrofe molt més greu.
I tant. Bueno, estem... i que tampoc té la mateixa importància que arribi a Nova York i als Estats Units, que arribi a Haití o a un altre lloc.
Òbviament.
Això també.
No hi ha Wall Street a
Haití.
No hi ha tants interessos.
Exacte. És que és... No, però és una cosa que tindrà en compte, perquè ens omplim la boca tots dient que tots som iguals, i tots no som iguals, eh?
Dir, és el que passa, allà hi ha més gent per explicar-ho i llavors...
Exacte, doncs, tots són ben diferents, eh?
En altres postos, en menys...
Perquè un lloc que ha passat, exacte, el que va passar a Haití i el que ha passat ara aquesta vegada també,
jo crec que va
que
ser...
també estan inundats tots, eh?
Jo crec que fins i tot i sabent-ho, i hem pres les mesures de seguretat pertinents, crec que no s'esperaven tant. I el de Nova York, que va ser el lloc que més parats es van quedar, pensant que estaven més preparats, i el Sant els hi va donar una lliçó d'humilitat bastant.
Això serveix, per experiència en altres llocs i en altres coses. I és normal.
Tenim la primera trucada del dia. Bon dia, amb qui parlem?
Avui truca la gent, eh? És un dia de trucades.
Que em deixeu parlar, ja?
Sí, home, Gaspar.
Bon dia.
Bon dia.
Acabo de llegir avui...
Bon dia.
...que ara les nenes poden començar a viure plenament a partir dels 13 anys. Ho he llegit a l'hora avui. Falta de disciplina, tot això que ha passat a Madrid, és falta de disciplina pròpia i de cultura que la gent, doncs, es penya, no sàpiga dir, ep, aquí ja no s'hi pot entrar, doncs no ho provoquem. I els aguineus que tenen la... que venen les entrades, doncs els aguineus, a veure quin ven més i qui emborratxa més gent, perquè doncs emborratxar la gent és tocar quartos. Això és una cosa. Jo no ho accepto. Si no mos ensenyem tots i mos posem al cap que tot té un límit i hem d'actuar com a persones i no com a bèsties, perquè s'ha arribat que són pitjor que les bèsties, així no anem. Bueno, això pel que ha passat a Madrid. El que està passant a l'Ebre és vergonyós, que les autoritats del temps no sàpiguin administrar i només pensin en manar. Perquè tota aquesta porqueria que s'ha anat tirant dins a l'Ebre, ja no s'hi havia de començar a tirar. I ara, si ho remenen, doncs serà la gran gràcia del resto d'Espanya d'embrutar l'Ebre, i aquí ho teniu. I no anem, eh? No anem. No anem.
D'acord, doncs. Gràcies, Gaspar.
Gràcies.
Una abraçada a tots.
Vinga.
Una abraçada.
Té raó el Gaspar amb el tema que diu de que hi ha molta màniga ampla en la societat actual i això, i això no es pot negar.
Sí, jo també li dono la raó amb això, eh? Que les famílies perden el control, eh? La canalla els hi planten cara i al final afluixen i com que ho fa aquell i que ho fa l'altre, doncs jo també ho he de fer i bueno, ja ho doncs, vinga, va, màniga ampla, doncs. Però molt, eh, això.
I no, sí. No ha de fer l'escola.
Ja, no ha de fer l'escola.
No, i encabat és el que diu.
És broma, eh? Que quedi clar davant.
Sí.
No, és així. És a dir, bueno, l'escola, però esclar, quan un pensa en l'escola és que pensa que està mal ensenyat. Però és que una part d'escola no solament se fa en uns llocs públics amb personal qualificat, sinó que és a casa. I llavors, clar, a casa doncs, hi ha els dos sistemes, el sistema que doncs, vas arribant al límit o el sistema de tirar la tovallola. I tirar la tovallola vol dir, doncs, escolta, doncs, com que no ho puc controlar, doncs que faguin el que sigui i s'ha acabat. I, esclar...
No, és que hi ha coses que són incomprensibles, perquè hi ha canalla de 5 anys que porta el mòbil. Jo no m'explico perquè una criatura de 5 anys ha de tindre un mòbil.
Sí.
Per més que el sàpiga fer funcionar, vull dir, i menys que el porti a l'escola. Però vull dir, a l'escola ja en tenen de telèfon.
És això, és a dir, és
escolta,
el que passa que, clar...
Però en tenen tots, i clar, jo no el volia comprar, però com que en tenen tots...
Però la societat
home,
avui
com
dia...
Amb el telèfon, no, ja acabo ja.
Sí.
Però com amb el telèfon, passa amb tot igual. Vull dir, com que en tenen tots, doncs jo també ho haig de fer. Oh, és que si no, totes les amiguetes fan el mateix, totes tornen a les 8 del dematí, com haig de fer tornar a la meva a les 12, si les demés surten... Vull dir, i és una mica aquesta... aquesta cosa de cultura de que va passant de boca en boca i, apa, i anem fent la màniga ampla, la màniga ampla, i au.
Això està vist des d'una perspectiva d'experiència.
Clar.
Perquè el problema és de que avui dia no es mira d'aquesta perspectiva d'experiència. No. És a dir, és el que li anava a comentar, és a dir, clar, la societat actual te diu doncs, de que la gent comença a sortir a les 12 de la nit i torna a les 7 o les 8 de la vespre, bueno, de la matinada, vull dir. Llavors, clar, per què? Jo sempre em faig la pregunta, per què de les 12 a les 7? Són 6 hores. Doncs això, a nivell d'organització, bueno, naturalment, se potencia del moment de que la major part d'actes que es fan vers aquest públic que hi ha concret, doncs són a partir de les 12 de la nit. A mi em dona més benefici. I això és una mena de cadena de que no es pensa en el segon, és a dir, només tenim en el primer punt i el primer punt és, doncs, bueno, doncs tu, si es fa, doncs no és cap mal. Aviam, i la major part no fan mal.
Eh? Simplement, molta gràcia, centrant-me en el cas de Falset, que sempre es diu les 12, les 12, i sempre acaben sent quarts d'una.
Com a mínim.
Ah. Dos quarts d'una. I dius, home, si és les 12, és les 12.
Però això és un altre problema, que és el problema d'horari. Aquest ja és genèric, podríem dir, m'entens? Amb segons quines, podem dir tribus, per no dir seccions o grups de gent. Però el problema és aquest, és a dir, si jo m'estimo el cos, ara ja entraríem en termes filosòfics, si jo m'estimo el cos, i al cos li he de donar una temporització de les coses, perquè la major part de gent, que inclús m'hi incloc jo, perquè també ho he fet, tu fas, te'n vas a les 7 a dormir i aleshores doncs, l'endemà fins al segon o el tercer dia no tornes a estar temporalitzat. I per tant, el cos, bueno, és això. Eh? I aquest sistema no es veu. La modernitat diu que s'ha de fer així, doncs s'ha de fer així.
Vull dir, home, ja és que quan ets jove, Anton, pots anar a dormir a les 7 i l'endemà a les 11, 12,
ja
estàs, eh? Ara, quan tens 30 anys...
No, quan tens 30 anys i vas a dormir a les 7, més val que fins dimarts no ets persona.
I a partir dels 50 tota la setmana vas fumut.
No, acaba.
No, bueno, era això, és a dir, no es pensa en només se pensa en el primer punt, i el primer punt és diversió i ja està. El mateix dels mòbils, això, amb l'excusa doncs, de que el que deia, és a dir, que l'evolució dels temps doncs, fan que les coses doncs, siguin molt bé, però utilitzem-les de manera profitosa per naltros.
I no, jo anava a dir que hi ha una organització, una xarxa de pares de nit de canall adolescent, no? Que ja s'han muntat allí. Ara toca tu anar a buscar-les allà, les dues. Ara no, la setmana que ve ja ho faré jo. Vull dir, hi ha tot un muntatge de pares que probablement potser ni es coneixerien, però és clar que es coneixen, perquè la teva també hi va. Ah, sí, la meva també. Tu quina hora li has dit? Jo tal hora. Doncs... I estan això... organitzadíssims, eh? L'altre dia parlar, i ho troben normalíssim, sí, no? Però que deien, sí. Bueno, aquest toca tu, no? Toca tu. Vale, vale. Això... pensaràs amb la meva, no? Sí, home, ja pensaré.
Això i... per pròpia experiència sí, passa, sí, sí. És com una mena de constipat.
Sí,
és jo és curiós, a vegades dic que és el mateix constipat dels bolquers dels crios, que és sí, l'època, sí, doncs,
bueno,
doncs que quan una família doncs, té crios, doncs té això... Són diferents constipats. Sí. I aleshores aquest constipat, aquest és l'antídot del constipat.
Exacte.
Escolta,
sí.
Anem a buscar-ho,
sí,
anem a fer aquí. Jo suposo que això és llei de vida. Eh? O sigui, no és una cosa... Aviam, la primera vegada que un s'hi troba, s'hi troba. Però vull dir, això
no, però
és...
Ara parlarà la Jai, a mi no em van vindre a buscar mai en cap lloc.
Bueno, però és que tampoc
no havia tants cotxes.
No havia tants cotxes, Rosa.
Jo no era tan...
No és que no havia enxalat. Perquè ara mira un moment i aquest és un mitjo raro. Jo vaig disfrutar molt també la meva joventut.
Crec que els horaris eren
diferents. Però el meu pare i la meva mare no em van vindre a buscar mai enlloc.
Però també, jo crec que és cert, sense haver viscut a la teva època, que abans la cultura de l'oci era diferent.
Exacte, no vull dir que ara hagi d'aixer com a llavors, no ho dic això.
Llavors aquí a Falset ara ens trobem que des que va tancar la discoteca que hi va haver, la Caché, a part de Bauhaus, que va ser una cosa molt testimonial, crec jo, no hi ha hagut cap oferta d'oci nocturn. i la gent té necessitat de sortir.
Sí, que sí, que
llavors és més fàcil que s'organitzin els pares per sortir i buscar els fills, que no que diguin que surtin i que agafin el cotxe del primer que vingui. No? També ens trobem que la gent més gran que té carnet truca al taxi per sortir ara de nit, perquè tal com estan les coses, ningú se la jugarà a conduir, perquè la majoria de gent necessita el cotxe per anar a treballar d'una manera o d'una altra. I si surt de nit, només que vagi a sopar i es prengui dos copes de vi i llavors pugui fer una copa, suficient ja. Perquè si et paren els Mossos, multa segura i possible retirada de carnet. Llavors, també fa una mica que la gent, pues, quan sigui més gran i té recursos econòmics, tiri per un taxi,
i tant.
Però la gent quan és més jove hagi de tirar pels pares perquè la portin als llocs.
No, que no he dit jo que ho trobés malament, eh? És que és curiós com van canviant les coses, no? Van sortint...
Sí. I recuperant una mica que parlàveu abans del tema dels horaris i això, és que ha arribat un moment que sortir és a partir de les 2 del matí per anar a un lloc. La gent quan va a una discoteca, ningú hi va a les 12 en una discoteca. La gent primer se'n va a un bar, se fa una copa, se'n va a un altre bar, se fa una altra copa i cap allà a les 2, quarts de 3, les 3, se'n va al local que tancarà la nit, que és d'on sortirà a les 6 o les 7 o quan s'hagi d'acabar.
Quan el cor li digui prou.
Jo suposo que això va en funció de la manera... potser del benestar que diuen, de la situació del benestar, tant en quant avui dia, perquè això generalment és els divendres i caps de setmana.
Dijous ara ja comença.
Ara ja comença dijous perquè doncs, la setmana se van fent més curtes, però bé. És a dir, la història està de que la persona en qüestió, sigui la que sigui, siguin jove o no tan jove, doncs l'endemà a les 8 no ha d'agafar el xapo, que en dèiem abans, no? Què vol dir això? Això vol dir que, doncs, com que jo demà no tinc una obligació concreta, per tant, doncs, coi, si no tinc son, doncs jo me'n vaig de farra i, doncs, i sé que a les 3 o les 4, com deia ell, doncs, coi, foten una cosa, doncs, o dit jockeys o d'allò important i, per tant, ho vaig a veure. Vull dir. És la mateixa societat, és a dir, anar en contra d'aquestes coses és una mica complicat.
Ah, oi tant.
Vull dir, i això s'ha de trampejar com un constipat.
Sí. Jo sempre dic el sarampió, dic, això és el sarampió.
Sarampió, exacte. Qualsevol malaltia venèria d'aquesta de pas.
Exacte, aquestes coses que passen.
Jo centrant una mica el tema a la nostra comarca i especialment a Falset, trobo que falta un local que obri fins a les 5, les 6 del matí. I no només pel sector jovent, sinó si m'apureu, està a nivell turístic, trobo que falta aquesta oferta no hi és.
No, ara no hi ha, ara, no hi ara no hi ha res. Tens doncs, cafè que fa molts anys que hi és, ara tens el Vino Vell i tens potser el Calaix, que són els tres locals que estan oberts de nit, però... Que...
3 de la nit.
3 de la nit sent optimistes i comptant que hi hagi gent suficient com per aguantar-ho fins a les 3, que hi ha dies que a les 2 entres al cafè i hi ha cadires damunt de la taula, la qual cosa vol dir que hi ha hagut poca gent, no? Vull dir, la gent agafa molt el cotxe i se'n va i sopa fora... I clar, potser si hi hagués aquí una oferta que dius tu que d'oci que la gent pues, tornar, també serviria per reactivar restaurants i tot això, perquè la gent ja no aniria a Reus a sopar
parats,
i de festa a Reus.
Què fem parats? Va, emprenedors, vinga.
Bueno, és una inversió.
Va, emprenedors.
És aquí l'història.
Però invertir en oci nocturn no és fàcil ni barat.
No, és un negoci. És un negoci com un altre. Pots sortir bé, pots sortir malament, segons que ho pots fer o segons que no pots fer. El problema està de que, clar... ho necessitem això, és a dir, veiem la necessitat, doncs, com ella ha dit ara, doncs, que, bueno, que no solament aquestes coses, sinó que hi ha altres coses que necessitem, però és clar, no és una cosa que ho podem, no és una cosa que podem votar tots i dir fem-ho, sinó que devem algú que es posi, sigui privat o sigui públic, que es posi i digui, doncs, bueno, doncs vaig per aquesta línia. Sí que aniria bé, doncs, que tota la vida s'ha dit, des de que era petit, jo sempre ho sento, doncs que, escolta, si hi ha una cosa al poble, millor, perquè així no surten, no agafen el cotxe, m'entens, no d'allò, i per tant, sempre va més bé que es queden al poble, encara que vagin borratxos perduts, però com a mínim saben doncs, que no agafaran cap vehicle i no tenen cap problema. Vull dir, esclar, però això ha de ser de que amb algú, privat o públic, com he dit, doncs tingui la iniciativa i ho tiri endavant. I és aquí el problema. Perquè, esclar, tothom s'hi apuntaria si aquí demà mateix, doncs, per art de màgia, doncs, hi hagués un tipus caché o, diem tipus caché, sí, sí. No unes característiques, sinó doncs, bueno, un lloc d'oci en el qual doncs, hi pogués anar la gent. No?
Vull dir. I és que fins i tot parlaria en concepte de proximitat, perquè com han comentat els aquí, va haver l'experiència Bauhaus, i jo tinc la sensació que el fet d'estar tan lluny va ser potser el handicap més important que no va ajudar.
Quan hi havia la caché ja es deia, que era una mica lluny.
Però
quan hi havia la caché ja
era massa.
L'únic avantatge que tenia la caché és que hi havia un gran lloc en el qual podies deixar els cotxes i llavors venien des d'allí en sigui. M'entens per d'allò, però...
Bajos era lluny caminant.
I ets dins del poble. És dins del poble.
Però m'ho refiro que al seu moment ja es deia
que era lluny.
És lluny.
Havies d'agafar cotxe, llavors quan has d'agafar cotxe...
Les per anar a peu tampoc no eren les més idònies per tindre un lloc en el qual, doncs, bueno, t'hi vas a divertir. Una cosa és anar a treballar.
Un cafè teatre, tipus Molino.
Sí, no, aviam, totes aquestes propostes que doncs a vegades se posen damunt de la taula i diuen això són les necessitats que té aquesta població, bueno, passen per una inversió, sigui pública o privada, i llavors aquí és la cosa.
En els moments que estem, a mi publiqueu... se'm fa...
Aviam, hi ha pobles que tenen un cafè o una sala polivalent que és de l'Ajuntament i està arrendada per un particular i aleshores doncs, fa una certa manera una funció d'aquestes, més o menys. Però és clar. Per això dic pública o privada, en el sentit aquest.
No, tu coneixes un cas, que és el dels Guiamers, no? I teniu un local que al final és una concessió. També és una altra possibilitat. Que,
però dic també ho tenim, Pradell també ho tenim.
Home, Pradell també.
Però jo estic parlant...
Que no has deixat mai ni a veure-ho.
Vaig passar un dia a esmorzar i no em van convidar.
Ara tenim una exposició del túnel aquest d'aquí, si fas el favor de deixar.
Senyors, senyora, jo estic parlant del concepte nocturn.
Sí, ja,
sí, no de l'estrès. La meva referència són tancament a les 5 del matí. 5, 6, no tinc clar que ho permeti la llei.
Bueno, però és que si hi ha una bona marxa pot tancar tots aquests locals? Poden tancar a les 5 del matí?
Si la llei els permet i tenen la llicència pertinent.
Han de tenir la llicència pertinent.
Bueno,
jo penso que no és la mateixa.
Ja dins d'un nucli de població no et donaran mai una llicència fins a 6 del matí perquè per nivell de sonoritat...
Aquí a Falset, no. Perquè vaig estar l'altre dia parlant...
Donaran permís per dir.
Una persona vinculada en aquest
model a Falset, no. Perquè no supera pel nivell...
De... Sí, antic,
les normes subsidiàries, això és el que marquen les característiques d'això. I aquí, en aquest cas... Doncs,
ja ho negociaríem, no, això. Si ho posem, Antoni, ja ho negociarem.
Sí,
això,
no, saps què passa? Aquí el problema està de que el que ens agrada, en termes generals, és fer lleis i fer maneres de tal com hem de fer les coses els altres. No?
És que hem de mantenir un sistema polític
i
de secretaries generals i coses molt grans. Llavors, si no fas lleis, no té sentit.
Llavors, el problema ens trobem de que les mateixes lleis, quan nosaltres volem doncs, dir doncs, bueno, doncs ara vull viure bé, doncs aquestes mateixes lleis són les que te restringeixen a tu les coses. Ja està bé que hi hagi lleis, però ve un moment de que, escolta, les lleis hi ha una part de lògica que no cal que l'escriguis, perquè és que gairebé ara fins la lògica s'escriu.
De sentit comú.
Sembla que tenim la segona trucada. No tinc que parlem.
Home.
Una altra vegada, Gaspar.
Només per dir que a la meva joventut no anàvem a dormir més tard de les 2 i mos ho passàvem bomba ballant a la pista de Calmanyer. Tenim uns raconets que són una meravella Falset, que estan tots morts, i mos han mort entre nosaltres sols per disfrutar de la vida. No s'ha d'agafar el cotxe i anar a ballar a la Tontum. S'ha de ballar al poble, s'ha de fer poble. I així fem societat, fem carinyo els uns amb els altres i mos donem la mà. Que és el que ens falta, tindre coneixement i donar-nos la mà. I anar a dormir més aviat tothom.
Bueno.
I no aixecar el colze, que l'aixecar el colze és molt car per la salut i per la butxaca, si posem coneixement. I els iaios tenim l'obligació de fotre els crits i frenar-los. Això és la feina que tenim els avis avui dia. I a veure si mos enteneu. Vigileu per la vostra salut, i la salut és bona descansant les hores suficients. No poseu tants moixonets al cap i esteu més al poble i feu poble.
Falta... Gaspar, el que estàvem comentant és que falta un local per poder estar al poble i doncs, a dia d'avui no hi és.
La pista de Cal Manyer encara hi és, encara hi és. I si el poble se posés d'acord, doncs de local ja en tenim. El poliesportiu també s'hi pot ballar. Perquè tenim un poliesportiu que no serveix per res.
No, home, sí que serveix.
Sí, a què s'hi fa?
Jo cada 25 de desembre, des de que fa uns quants anys, vaig a la nit de Quintos, i no és l'única vegada l'any que hi vaig.
No, es fan diferents festes durant l'any al pavelló.
De desembre hi van 365 dies, els altres sí. Dies que hem de fer.
Els altres...
Ara, el 25 de novembre, siguem conscients i anem tots a votar, que aquesta és la nostra obligació. No cal que mos punxin ni que mos facin propaganda ni els uns ni els altres. Anem-hi amb el nostre cor, a demostrar qui som. I a veure si mos saben respectar una mica més d'aquesta tallada de porqueria de flix en amunt. A veure si mos respecten.
Bueno, veurem què passa, Gaspar, que se'ns acaba el temps. Gràcies per la segona trucada. El tema del 25 de novembre, la publicitat, no tenim temps d'entrar-hi. Recordo que la Junta Electoral Central ha demanat, ha exigit a la Generalitat que tregués la publicitat que feien respecte a les eleccions del 25 de novembre, per, sobretot, entenc jo, les imatges de la manifestació de l'11 de setembre, molt ràpidament. Com ho veieu? Molt, molt ràpidament.
Jo vaig escoltar l'anunci, hi ha gent que el tatxa de partidari, d'incitar al vot més independentista, bueno, tots són matisos al final. El que està clar és que doncs, el 25 de novembre hi ha una oportunitat d'anar a les urnes i parlar, que la participació normalment no és molt alta, cada vegada va més a la baixa les eleccions, i bueno, jo crec que s'hi ha d'anar. Cadascú votarà el que vulgui, òbviament.
Totalment d'acord. És a dir, el 25 s'ha d'exercir un dret universal, que és donar l'opinió de cadascú, i aleshores cadascú pot tindre la seva, i doncs, la que teòricament és majoritària és la que doncs, porta el país i la cosa endavant. I posar aquests sistemes i aquestes coses damunt de la taula en períodes d'aquests al davant, doncs jo ho trobo una mica, doncs, més ben dit, no una mica, és aprofitament tant per uns com pels altres, m'entens? De publicitat.
Rosa, molt, molt, molt breument.
No, jo estic completament d'acord. Jo no tinc massa clar, així com ell ho té tan clar, que era aprofitar la publicitat. Jo ho veig una mica com ell, trobo que no ho vaig veure tan clar que fos. Jo vaig veure que era una publicitat no de partits, sinó de Catalunya. Però clar, vull dir que això són punts de vista. Potser sí, ara quan que m'ho fan veure i penso potser sí, doncs, que és partidista.
Bueno, veurem...
Crec que ja se n'aprofita molt també del partidisme.
Sí. No, tots, eh?
Tots,
bueno,
tots.
Senyors, senyora, s'ha acabat el nostre temps. Com no, agrair-li al Gaspar, que també ha participat en aquesta tertúlia, i l'Anton, el Ezequiel i a la Rosa, que han estat aquí a l'estudi de Ràdio Falset. També agrair, com no, a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat al control tècnic i ha fet possible que arribés a casa vostra la setmana que ve, com no, i tornarem. Adeu.
Adeu.